L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
És dijous, dia 20 de març. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, entrevista amb l'alcalde Marc Girbet, l'entrevista mensual on analitzarem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. I a la segona part de l'InfoSap, entrevista avui amb l'entitat Bosc de Somnis. Salutacions de Jordi Emiliana, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
L'InfoSap.
A Ràdio Sant Andreu continuem amb les entrevistes mensuals amb l'alcalde Marc Girbet. Abordarem temes d'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Alcalde, molt bon dia.
Molt bon dia a totes i a tots.
Bé, abans de parlar de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, aquests dies a Ràdio Sant Andreu estem recordant, ara fa 5 anys, a l'inici de la pandèmia de la Covid-19, recordant aquestes entrevistes, reportatges que vam realitzar a Ràdio Sant Andreu. Per tant, la primera pregunta que volem fer avui en aquesta entrevista mensual és què recorda i com va viure la pandèmia de la Covid-19?
Doncs, així fent memòria després d'aquests 5 anys, sembla que el temps passa ràpid, no, lo següent, i per tant, aquelles sensacions que segurament teníem en aquells primers dies on es va declarar l'estat d'alarma, on ens vam haver de confinar per primer cop tota la ciutadania, doncs aquest sentiment d'angoixa, aquest sentiment d'inseguretat per qüestions noves que veníem, que no sabíem fins quin punt ens podien afectar, ja no només com a societat, sinó crec que en aquells moments tots pensàvem pels nostres, no? I que les nostres famílies doncs estiguessin segures de que no fossin contagiades per la Covid, i per tant tampoc sabíem quin marge, diguéssim, d'afectació podia tenir el virus, no coneixíem a quins col·lectius de la societat tenia més incidència a la malaltia, i per tant tot aquest popurri d'inseguretats, doncs jo crec que la sensació era angoixa. Després vàrem anar aprenent a viure i a conviure amb el virus. Jo crec que ens vam fer més resilients en aquest sentit, ens vam adaptar en aquestes mesures que eren totalment coercitives en quant al moviment, amb la relació amb la ciutadania. Jo crec que la societat ha après coses, però també la societat, diguéssim, ha empitjorat en alguns àmbits, en alguns aspectes, després de la sortida de la Covid, no? I jo crec que en aquest procés, diguéssim, de retrobament, no és només un procés d'un any o dos, sinó que ens hem de procurar que al llarg dels anys que venen, precisament, construïm o seguim construint aquest retrobament amb nosaltres mateixos, amb les maneres que teníem de fer també a nivell cultural de relació entre les persones, i jo crec que encara estem en aquest punt, vull dir, estem en una fase de recuperació post-Covid, ja no només el que és més immediat de les restriccions, sinó el que ha afectat en l'àmbit psicològic, relacional, emocional de les persones.
Creu que hem après alguna cosa de la pandèmia? Perquè a l'inici de la pandèmia, les entrevistes que realitzàvem preguntàvem si sortiríem millors un cop finalitzés la pandèmia de la Covid-19. Les respostes, pràcticament al 100%, a l'inici eren que sí, que serien millors persones, la societat canviaria, però després, a mesura que anaven passant les setmanes i els mesos, la resposta també canviava, no? Ara, 5 anys després, que podem fer un anàlisi del que va succeir, de com ho vam viure, possiblement, doncs, potser amb més dades o veure-ho d'una altra manera, hem après alguna cosa de la pandèmia? O hem canviat com a societat? Hem canviat a millor?
Jo sóc una persona optimista i jo crec que sí que hem après moltes coses de la pandèmia, i ens ha fet en alguns àmbits o en molts àmbits ens ha fet millors. Tenim molta més precaució a l'hora de tenir una higiene o una altra, ens fa ser molt més responsables amb el col·lectiu, és a dir, quan abans parlàvem de les societats japoneses, les vèiem, diguéssim, com una societat que era molt respectuosa amb els seus membres. Jo crec que en aquest sentit, sent diguéssim, del sud d'Europa, també ens ha permès, diguem, adquirir, diguéssim, aquestes habilitats de generar més respecte entre la ciutadania quan hi és alguna qüestió de transmissió mèdica. Ens ha fet més digitals, ens ha permès utilitzar millor aquestes eines digitals per poder-nos intercomunicar amb nosaltres. Això també té un altre derivant, que potser ens ha fet distanciar-nos més com a persones, i en el fet relacional potser no estem tan a prop com estàvem abans. I jo, una de les qüestions que que sí que veig com que no han estat del tot més positives, és a dir, a la sortida de la Covid, quan ens retrobem en els carrers, aquest espai de convivència ha estat un espai on precisament no s'ha respectat prou la convivència. Ens ha costat tornar a relacionar-nos amb un respecte vers a l'espai, diguéssim, que totes i tots compartim, no? Aquests problemes de civisme que ara estem visquent i que molts cops els confonem i els interpretem com estadis de delinqüència o estadis insegurs, doncs precisament jo crec que ens ve molt després de la pandèmia. I remarcar, com a societat, sobretot, jo penso que hem après que en qualsevol moment la vida se'ns pot parar. Pot ser que perdem certs estimats per un virus mèdic o per un virus i per tant jo crec que en aquest sentit ens ha conscienciat molt i molt que hem d'estar molt atents i molt amatents que la globalitat en la que vivim també ens pot comportar, doncs, diguéssim, algunes adversions i que les hem de saber encarar i afrontar, i precisament jo penso que això també ho hem après, encarar i afrontar canvis històrics que mai més ningú que nosaltres els podrem explicar perquè els hem viscut en primera persona, però que jo crec que sí, evidentment, ens ha aportat moltes qüestions positives.
Doncs recordant aquests 5 anys de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, segurament aquí, alcalde, tenim una fotografia que hem publicat aquests dies a les xarxes socials. Suposo que recorda aquesta fotografia, que era l'últim ple que es va fer a la sala de plens, a porta tancada, això sí, amb l'alcalde de llavors, Enric Llorca, i també amb els 4 portaveus dels 4 grups polítics. Un dels portaveus era vostè, com a FEM Sant Andreu. I en aquells moments també desconeixíem el que succeiria, no? Sabíem que havia aquella pandèmia. Això era cap a pocs dies després, una setmana després del decret de l'estat d'alarma, que es va fer aquell ple a porta tancada. Però clar, era una incògnita el que passaria després, no?
Aprofito que fas aquesta pregunta també per amb la perspectiva del temps, reconèixer les dificultats de gestió que aquell equip de govern va tenir. Doncs perquè, com tu bé deies, era un escenari totalment desconegut el que ens estàvem enfrontant. No sabíem si les mesures que es proposaven o les idees que algun governant tenia eren bones o no, i després, amb el pas del temps, ens donàvem compte que potser no era del tot correcte, no? Tirar per aquella línia o tirar per una altra línia. Llavors, en aquest sentit, ara que jo estic al capdavant de la ciutat i al capdavant d'un govern, veure la dificultat de gestionar moments complicats, doncs posar en valor la feina que va fer tot l'equip de l'Enric Llorca, i també dir que evidentment en aquell moment el plenari es va unir, vam aprovar un pla de reactivació econòmica i social, doncs moltes propostes que van venir dels grups de l'oposició, i per tant es va fer una feina totalment coral, col·laborativa, que jo crec que és la que, diguéssim, això ho podríem haver pres més per aplicar-ho en els dies d'avui.
Doncs de la qüestió de la pandèmia del Covid-19 d'aquests 5 anys, era el primer tema que volíem abordar avui en aquesta entrevista. Anem ara a l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i l'actualitat més immediata. Aquesta setmana s'ha reunit amb Carlos Prieto, delegat del govern de Catalunya. Entre la trobada, doncs, dos temes que s'han destacat. Una és l'oficina de correus, l'altra qüestió en referència a la seguretat. Anem primer amb el tema de l'oficina de correus, perquè han parlat o han intentat doncs portar novetats i sobretot en la gestió i la millora d'aquest servei.
Un dels meus objectius, i així em vaig comprometre a les passades eleccions municipals, és en poder pressionar per millorar l'actual servei de correus a la ciutat. I precisament una de les qüestions a millorar en aquest servei, primer de tot, són els horaris, és a dir, actualment tenim una oficina que només obre els matins, no obre els caps de setmana, i per tant, gran part de la població, que és la que treballa pel matí, doncs difícilment hi pot tenir accés, i tenint en compte que Correus fa una funció pública, que és les notificacions oficials, i que per tant això poden tenir repercussions a nivell individual si la ciutadania no està prou, diguéssim, no té un bon servei. Després també vam parlar, i així també li vaig fer saber al delegat, la qüestió dels espais. Tenim una oficina dels anys 90, sense actualització, sense espais suficients d'espera o d'atenció a la ciutadania. A més, amb uns serveis públics que estan tancats dins de la pròpia oficina. Per tant, aquest no és el servei que entenem que ha de donar una administració de cara a la ciutadania. Va ser el tema principal de la reunió. I ens vam reunir, i precisament en aquesta reunió el que vàrem voler-li traslladar al delegat és que necessitàvem doncs, la seva col·laboració perquè l'empresa pública que és Correus s'atenés al fet de poder millorar tot aquest sistema, tot aquest servei que presta la ciutadania de Sant Andreu de la Barca. Però no només això, l'Ajuntament ja es va reunir fa un any amb els responsables de Correus i els hi va oferir un local alternatiu per poder fer una permuta entre locals. Per tant, vam ficar fins i tot sobre la taula la possibilitat d'un local perquè Correus pogués ampliar tots aquests serveis que comento, un local molt més accessible, un local amb totes les comunitats que ha de tenir una ciutat del segle XXI. I per tant, en aquest sentit, és el que li vam reclamar. Però ja no només parlava l'alcalde. O sigui, m'ho diuen molts ciutadans, m'ho traslladen molts veïns i veïnes. Tenim una necessitat de millorar el que són el servei de Correus. Llavors, en aquest sentit, és el que li vàrem poder traslladar al delegat. Ens va dir que, evidentment, que contéssim amb ell per poder ajudar en tota aquesta qüestió i ens hem emplaçat una segona reunió amb la responsable de distribució de Correus a Catalunya i, per tant, jo crec que aquesta reunió pot ser, diguéssim, més productiva en el sentit que podrem anar a veure els espais, podrem conèixer de primera mà quines són totes les problemàtiques, els hi traslladarem a la ciutadania. Per tant, jo crec que iniciem un procés ja definitiu per poder millorar aquest servei.
Per tant, vostè, després d'aquesta reunió, confia que finalment aquest tema es pugui desencallar i que Sant Andreu de la Barca pugui tenir aquesta oficina de Correus, no?
Fins que no ho vegi fet, no hi confiaré. I, per tant, hi treballarem per veure-ho fet. És un dels objectius, com els he dit, i posarem la banya per poder aconseguir que el servei de Correus sigui digne al segle XXI.
Però sí que hi ha bona sintonia entre les dues administracions.
Molt bona sintonia, i precisament el delegat va fer aquesta reflexió en el moment que signava el llibre d'honor de l'Ajuntament, però també després de tenir els mitjans. Vull dir, Sant Andreu de la Barca ha entès, després de molts anys, que ens hem de portar bé amb totes les administracions. Hem de trobar aliances institucionals a tot arreu. I els colors polítics no han de ser un topall, un limitant. Tot el contrari. O sigui, hem d'intentar apropar-nos sobretot més en aquells que compartim moltes idees i que potser no són del nostre mateix color polític, però sobretot que no sigui un topall per Sant Andreu de la Barca, per la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, sinó tot el contrari. Han de ser elements, nexes d'unió, que ens ajudin a millorar la vida dels santandreuencs i santandreuenques, i sobretot haig de dir que tant el president de la Generalitat com el delegat, com en el seu moment la consellera, com les pròximes reunions que tindrem amb diferents representants institucionals, tots han mostrat una plena col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i han agraït la lleialtat que té l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a l'hora de tractar qüestions, perquè jo no sé, Jordi, si recordes, potser en èpoques passades, en comptes de propiciar una reunió i treballar les coses en intern, ja es feien declaracions als mitjans acusant, demanant, instant. Doncs jo crec que hi ha una altra estratègia possible, que és des de la lleialtat, des del treball, diguéssim, en ocult, i després quan tinguem els resultats poder-los explicar, no? Però jo crec que és important que en aquest sentit, i aquesta és l'estratègia que jo he volgut marcar com a alcalde.
De fet, el delegat del govern, Carlos Prieto, el delegat del govern a Catalunya, en aquesta trobada amb vostè, va tractar doncs, temes referents de la seguretat i va destacar sobretot la col·laboració entre cossos policials i també administracions.
Precisament, una altra qüestió que vam tractar a la reunió és el tema de la seguretat. Com vostès saben, per mi és una de les prioritats del meu govern i de la ciutat millorar la seguretat i, per tant, que els santandreuencs i santandreuenques cada cop se sentin més segurs a la ciutat, i li vaig traslladar que com a alcalde vull tenir a la disposició tots els cossos de seguretat que té actualment Catalunya, i per tant Guàrdia Civil i Policia Nacional també són dos cossos que han de col·laborar en la seguretat de la ciutat. I precisament els hi vàrem explicar que el delegat ja ho coneixia, és que per primer cop a la Festa Major la Guàrdia Civil va participar al dispositiu de la Festa Major. Això no ha de ser una anècdota, això ha de ser, diguéssim, una realitat. I ja no només la Guàrdia Civil en qüestions, diguéssim, d'estupefaents o d'armes, que és on té les competències, sinó també, per exemple, la Policia Nacional en qüestions d'immigració ens ha d'ajudar a poder diguéssim, millorar els nostres estàndards de seguretat a Sant Andreu de la Barca, i per tant els hi vaig demanar aquesta col·laboració, que ja existeix però que volíem aprofundir en ella, i a més posar en valor la coordinació. I per tant jo crec que aquí hi ha un element central, que és la nostra policia local, que és qui té la col·laboració amb tots els cossos de seguretat, cadascun en funció del seu àmbit competencial. Però sí, sí, vàrem treballar en aquest sentit, i jo penso que en els propers mesos veurem resultats. Per exemple, aquesta mateixa setmana em reuneixo amb l'inspector de Policia Nacional per tractar qüestions de seguretat en l'àmbit de la immigració.
Parlant de seguretat, aquest dimarts el programa Tot es mou de TV3 publicava una informació on deia que Sant Andreu de la Barca és una de les 5 ciutats més segures. Estem parlant de ciutats de més de 20.000 habitants, una de les 5 ciutats més segures, amb una taxa de delictes penals del 23,9% per cada 1.000 habitants.
Correcte, bueno, són molt bones dades, però han de ser dades que no ens han de fer aturar. Per tant, hem de seguir treballant amb que aquestes dades cada dia millorin, i per tant l'ampliació de la plantilla local en els seus màxims històrics jo crec que pot generar aquests fruits. L'aplicació del sistema de biodivigilància també ha de donar els seus fruits, que en breu doncs, instal·larem totes aquestes càmeres a la ciutat, i el fet de renovar una ordenança que té més de 20 anys, una ordenança de convivència i civisme, ens ha d'ajudar també doncs, precisament a millorar aquests indicadors de seguretat. Sí, és una molt bona notícia, però no ens volem confiar i volem seguir treballant, i precisament jo crec que aquesta notícia el que serveix és perquè la ciutadania de Sant Andreu de la Barca vegi que l'estratègia de seguretat que actualment està seguint el seu ajuntament doncs és una estratègia, diguéssim, correcta, i que hem de seguir aprofundint en molta feina. Aquí hi ha molta feina a fer en l'àmbit del civisme, sempre m'agrada dir-ho, en l'àmbit del civisme i en l'àmbit, diguéssim, més de seguretat ciutadana, de fets delinqüencials, però com poden veure estan a la baixa, i ja els hi vaig fer saber en la darrera entrevista de que tenien molt bones dades de seguretat, i que com poden veure, els fruits van sortint i les informacions van sortint, i no només surten de l'Ajuntament, sinó que surten directament de mitjans amb molta reputació i, evidentment, dels cossos de seguretat.
Com juguem després amb la percepció de seguretat? Aquesta és una altra qüestió, no?
Precisament aquesta és la gran qüestió. És a dir, tenim bons indicadors, però després tenim una percepció d'inseguretat que, segons ens diuen les enquestes, és el primer problema a la ciutat. I com a govern ho hem d'encarar. No ens podem amagar en bones dades, no ens podem amagar en que ara un programa de TV3 digui doncs, que som la cinquena ciutat més segura, sinó que hem d'encarar, diguéssim, aquesta sensació. Aquesta sensació a vegades molts cops és incontrolable. Les xarxes socials ens connecten. I un furt d'un telèfon mòbil que passa el divendres al mercat, en qüestió d'hores ho sap tota la ciutat. I això genera una sensació d'inseguretat, que a mi també em poden robar el mòbil. Però aquests furts han existit tota la vida. Que s'han pogut, diguéssim, agreujar a la sortida de la pandèmia, on ens tornem a trobar, on tornen tot aquest tipus d'economies, evidentment, evidentment. I per això, totes les administracions de Catalunya estem treballant precisament per millorar aquesta seguretat i aquesta percepció. La percepció també ho fa un carrer que està ben il·luminat i que està net i que és segur? Sí, també ho fa. També dona aquesta percepció de seguretat. Per tant, la seguretat no només es treballa tenint un policia a cada cantonada o una càmera de videovigilància, sinó que també es treballa en un àmbit de percepció comunicativa i en un àmbit de percepció urbanística. I és aquí on també l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està treballant. I enviar un missatge a la ciutadania que avui escolta aquesta entrevista, un missatge de tranquil·litat. Viuen en una ciutat que té tots els serveis, una ciutat que és segura i una ciutat que s'està projectant al futur, amb una gran segona transformació, una nova transformació de la ciutat. Per tant, que estiguin tranquils, que la seva ciutat avança i avança en tots els àmbits.
De fet, sobre seguretat també va parlar amb la trobada a Palau de la Generalitat amb el president Salvador Illa, no només de seguretat, sinó també altres qüestions, com l'habitatge i també del projecte del soterrament de les vies del tren. Van ser un dels temes que també va tractar en aquella trobada.
Per no aprofundir més en seguretat, vàrem demanar que Mossos d'Esquadra s'impliqués més amb més efectius a Sant Andreu de la Barca. Vàrem parlar d'habitatge, i això és una qüestió que aprofito que m'ho preguntis, perquè aquesta darrera setmana el Congrés dels Diputats va tombar una llei catalana perquè la Sareb cedís habitatges i solars als ajuntaments. I saben vostès qui la va tombar? El Partit Socialista i el Partit Popular. El bipartidisme. El bipartidisme va tombar una llei que ens permetria a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca disposar de 100 nous habitatges pels més de 350 sol·licitants d'habitatge a la nostra ciutat. Per tant, hem d'anar molt en compte i hem de dir, i quan reclamem mesures urgents en habitatge, el que no pot ser és contradient amb el que fa la nostra marca a nivell estatal o la marca del Partit Socialista a nivell estatal. Per tant, hem de ser molt conscients amb això. I això ha passat en els darrers mesos. Per tant, seguirem treballant intensament. L'Ajuntament ha anat dos cops a Madrid. He anat dos cops a Madrid a demanar a la Sareb i a demanar al Ministeri que, sisplau, aquests tres solars les pogués disposar l'Ajuntament per poder construir 100 nous habitatges. I és una dèria que tenim com a govern poder mobilitzar el màxim d'habitatges possibles pels nostres joves perquè es puguin independitzar, però també per les nostres famílies i per la gent gran de Sant Andreu a la Barca, que viuen situacions molt i molt complicades. Situacions que a vegades es veuen amb l'expulsió del pis on han viscut tota la vida perquè no poden mantenir la renta de lloguer. Perquè l'especulació també arriba en aquests límits. Per tant, com a administracions, i això ja és una crida desesperada, com a administracions hem de fer tot el possible per protegir aquest tipus de ciutadania. Perquè és la nostra gent.
Parlem d'altres qüestions. Canvi de circulació en alguns carrers de Sant Andreu de la Barca, prop de la ràdio, al carrer Pintor Pablo Picasso, per millorar la seguretat del tram, comprès entre l'Avinguda Constitució al carrer Pintor Maria Fortuny. També canvis de redonació del trànsit al voltant del carrer Verge del Pilar. Motius dels canvis i si es preveuen també més canvis de circulació en carrers de Sant Andreu de la Barca.
Ciutat dinàmica, ciutat que necessita actualitzar alguns criteris i sobretot amb un criteri màxim que és el criteri de seguretat vial. Aquests dos canvis s'han produït per millorar un criteri de seguretat en els passos de zebra que connecten aquestes diferents vies. A més, el que també hem produït aquests canvis és precisament per ajudar a que la circulació en el cas de Raval de Corbera sigui molt més fluida i per tant els angles de visualització de les diferents cruïlles augmenti aquesta aquesta visualització dels encreuaments i per tant la seguretat dels vianants. Aquí, Jordi, perquè tothom ho entengui, la ciutat té una estratègia que és fer una ciutat que sigui una ciutat ciclable, una ciutat peatonal, és a dir, una ciutat que es pugui anar caminant en tots els punts de la ciutat. Els vehicles són importants? Evidentment. Els vehicles seguiran tenint el seu protagonisme dins la ciutat? Sí. Però hem de fer una ciutat molt més pels peatons quan tenim una ciutat que està molt compacta i que la trama urbana, aproximadament, són 2,2 quilòmetres, on concentrem tots els serveis, on concentrem totes les residències, tots els habitatges. Per tant, el que estem fent és aquesta estratègia d'enfocar-nos a ciutat segura i a ciutat, diguéssim, més amable pels vianants. I és l'estratègia que està seguint l'Ajuntament. De moment no tenim en previsió més canvis a fer a nivell de circulació, però ja et dic, van amb el criteri total de seguretat.
Continuen, alcalde, les mobilitzacions sobre el canvi de circulació dels carrers Raval de Corbera i Cervantes. Vostè va mantenir fa uns dies una reunió amb l'alcaldessa de Corbera. Segurament que aquest seria un dels temes que haurien de tractar a la trobada.
Sí, precisament va ser el tema principal que vàrem tractar amb l'alcaldessa de Corbera. Ens va venir a demanar explicacions de com s'havia produït i en quins barems i baràmetres i indicadors havíem estat treballant aquestes decisions. Vam explicar que tenim un projecte d'ordenació del trànsit a tot el barri de Can Prats, que el desencadenant serà la urbanització del carrer Tomàs Vives i Montsant. Vàrem explicar que aquest canvi sobretot es feia per reduir, com ja he explicat en aquests mateixos micròfons, per reduir la densitat de trànsit que té l'encreuament de Tomàs Vives amb Montpedrós. És un encreuament de 9 trajectòries on fa pocs anys es va produir una amputació de turmell per un accident frontolateral i per tant és un dels punts negres de la ciutat, perquè si la ciutat té entre 10 i 11 accidents en danys personals, un o dos sempre es produeixen en aquest punt. I aquestes són dades de la policia local i de la unitat de trànsit. Per tant, en aquest sentit, és on estem treballant. I li vaig traslladar a l'alcaldessa i entenc que va sortir satisfeta de les explicacions. Jo, aprofitant també aquesta pregunta i que treus el tema, jo crec que les mobilitzacions, com ja vaig explicar en el seu moment, són ben enteses, és un element que la ciutadania té per explicar les manifestacions, em refereixo, per explicar o mostrar el seu descontentament, però arriba un moment que això ja està sobrepassant uns límits i aquests límits estan molestant els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca de manera recurrent. Per tant, he fet una carta a la subdelegada del Departament d'Interior perquè es segueixin produint aquestes manifestacions, perquè és un dret fonamental, evidentment, aquí no podem fer-ho, però les tocades de claxon s'han d'acabar. S'han d'acabar perquè hi ha col·lectius en el barri de Can Prats i també en el barri del Centre, que és per on passen aquestes pitades, que són col·lectius amb alta sensibilitat auditiva, per exemple, nens i nenes amb autisme o persones amb autisme, que estan patint greument aquestes manifestacions i, per tant, entenent que ja n'han fet unes quantes, entenent que el seu dret fonamental no s'ha vist vulnerat, demano que, sisplau, es prohibeixin els clàxons en aquestes manifestacions, perquè comença a ser una molèstia important que pot derivar en problemes de salut per una part de la ciutadania.
Parlem d'una altra qüestió. Darrerament, fa pocs dies, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca publicava un llistat de les actuacions que es van fer l'any 2024 per controlar les plagues a Sant Andreu de la Barca, un total de 300 actuacions. Podem estar tranquils, els ciutadans de Sant Andreu de la Barca, alcalde?
Doncs molt tranquils. Molt tranquils, perquè és una acció, és un servei que es porta fent durant els anys. Precisament en aquest darrer any hem millorat les prestacions econòmiques que té aquest encàrrec de servei, que el tenim externalitzat en una empresa de plagues, una empresa que és reconeguda també en el sector de plagues, precisament per millorar els salaris dels treballadors que actualment presten aquest servei. Hem fet més de 300 actuacions en 94 carrers de la ciutat. Quan dic actuacions, em refereixo a tractaments que tenen a veure amb qualsevol tipus de plagues, des d'escarabats o rates, i per tant, en aquest sentit, ho hem volgut explicar des de l'Ajuntament, perquè s'ha fet molta feina i molt bona feina, i encara que molta gent digui bueno, però és que això és una de les dels serveis que l'Ajuntament ha de prestar, evidentment, però ho expliquem perquè precisament hem excel·lit en aquest servei, hem fet moltíssimes actuacions. La mitjana que hem fet per barri és aproximadament de 31 actuacions per cada barri, els hi podria detallar tots i en tots els carrers on s'ha fet, i que evidentment per la campanya d'estiu el servei sempre es reforça i que per tant els veïns i veïnes que detectin en qualsevol moment un punt que pugui generar un susceptible de plagues, doncs que ens ho facin arribar a l'Ajuntament, que s'actuarà ràpidament. Però que a Sant Andreu de la Barca sempre hi ha hagut rates, ratolins, cuques de tota mena, i per tant és una qüestió de poder controlar que això no sigui un problema de salut pública, que de moment tothom pot estar tranquil, no ho és.
Per tant, hi ha una empresa contractada per a fer aquest servei.
Evidentment. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca sempre té una empresa contractada per fer aquest servei.
Última informació sobre el pavelló L'11. Graderia i vestidors tancats per esquerdes. Ho vam anunciar el passat divendres, i aquest dilluns també teníem les declaracions del regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Quines possibles solucions?
Doncs precisament el dia 12 de març l'Ajuntament, dies abans, va contractar a un especialista perquè elaborés un informe tècnic d'unes quantes esquerdes que havien aparegut en l'edifici. Aquest responsable tècnic va detectar, després d'analitzar totes les esquerdes, va detectar que l'edifici havia patit un moviment, un assentament, d'acord? Aquest assentament és més del que aquest tècnic entenia com a moviment natural de qualsevol edificació, i per tant preventivament vàrem decidir que havíem de limitar a l'accés a tot el que eren les graderies, els vestidors i els magatzems que estan just sota de la graderia del pavelló 11 de setembre. Ara estem a expenses de tenir el projecte que elaborarà aquest mateix responsable tècnic, el projecte de reforma, d'actuació, respecte a aquestes esquerdes. L'Ajuntament té la màxima prioritat a l'hora de tramitar tota aquesta obra, tota aquesta actuació, i per tant som els primers interessats en reobrir tan ràpid com sigui possible i per tant recuperar la virtualitat en el pavelló, tant dels entrenaments com dels partits de les diferents entitats esportives que hi practiquen la seva modalitat. Entenem que és un daltabaix, però ja dic que estem treballant des d'allà fa mesos, com poden veure, per poder tenir, diguéssim, un espai esportiu segur, perquè no ho és ara mateix.
Ara que ha parlat de reobrir, última pregunta, última qüestió. Els dissabtes a la tarda, el casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany obre també les seves portes.
Doncs sí, parlàvem de la pandèmia i precisament amb la pandèmia es va tancar el servei del casal de la gent gran els caps de setmana. I precisament ara hem obert aquest dia 15, aquest dissabte dia 15, vam obrir el servei també els caps de setmana. Veurem quina és l'afluència que hi ha al casal i si l'afluència és correcta en aquests dissabtes, que és matí i tarda, també ho ampliarem els diumenges. Per tant, recuperarem el servei habitual del casal, del qual també vull dir hi ha molts usuaris que em demanaven poder tornar a obrir aquest espai de relació, de poder fer comunitat amb gent que a vegades es troba sola, com és la gent gran. I per tant, en aquest sentit, tenen ara disponible també els dissabtes al casal de la gent gran.
Doncs la primera pregunta era sobre la pandèmia, ara ha parlat de la gent gran, que també va ser un dels col·lectius que més va afectar la pandèmia de la Covid-19. Alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Sant Andreu en aquesta entrevista mensual, on sempre doncs, ens fem ressò de l'actualitat de la ciutat.
Gràcies a vosaltres un cop més i sempre a disposar.
L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
L'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Girbet, entrevista que està disponible també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. I aquesta setmana a l'espai d'entitats hem entrevistat a l'entitat Bosc de Somnis. És una entrevista del nostre company Pere Juventí Balcells.
Bosc de Somnis és una associació que es dedica al desenvolupament d'infants amb capacitats especials, una entitat sense ànim de lucre que ofereix sessions terapèutiques i activitats de lleure per a infants i adolescents amb necessitats educatives especials i les seves famílies. En parlem aquí, als estudis de Ràdio Sant Andreu, amb Sílvia García de la Plaza, ella que és presidenta i directora de Bosc de Somnis. Gràcies per acompanyar-nos, Sílvia.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
I bé, explica'ns una mica d'on sorgeix Bosc de Somnis i quants anys fa que us hi dediqueu.
Doncs Bosc de Somnis va néixer de la il·lusió i de rebel·lió, sobretot de la rebel·lió d'unes joves que treballaven en el món de la discapacitat, cadascuna d'elles en diferents àmbits, com era l'educació, el lleure o la vida autònoma de les persones amb diversitat funcional, i que un dia de trobada, doncs, parlant de la necessitat que hi havia a Sant Andreu de la Barca, degut a experiències conegudes i viscudes, ja que algunes d'elles vivien aquí, doncs vam imaginar un somni, i aquest era crear un projecte on donar suport a les famílies d'aquestes persones amb diversitat funcional i treballar directament amb elles i els seus fills i filles des de diferents àrees d'intervenció. I aquell somni, doncs, un dia es va fer realitat. Llavors, aquest any farà 10 anys que aquests projectes van sortir a la llum aquí a Sant Andreu de la Barca i van començar a treballar, doncs, amb algunes famílies directament a casa seva, ja que no va ser fins al 2017 que l'Ajuntament ens va cedir uns espais al CRA, a l'antic Ajuntament, i bueno, doncs, tots aquests anys hem après moltíssimes coses i continuem aprenent.
De fet, fa una dècada, doncs, que ja acompanyeu a Sant Andreu de la Barca en tota aquesta missió, amb tot aquest acompanyament a les famílies i també a joves i a adolescents, a petits també volíem dir, amb 10 anys que donen per molt el nom Bosc de Somnis. D'on sorgeix? Teníeu aquest somni i d'on va sortir el tema de dir-ho Bosc de Somnis?
Doncs la veritat és que vam fer com un trencaclosques Llavors, sí que teníem molt clar que volíem que apareixés la paraula somnis, no només perquè era el nostre somni, sinó que representava com aquell repte a assolir que tothom té al llarg de la seva vida, i consideràvem que les persones amb diversitat sempre tenien un repte a assolir, de la mateixa manera que totes les persones. I la paraula bosc va sorgir de la idea de que en un bosc hi ha molts arbres, hi ha molta natura i tota ella molt diversa. I creien que podia representar molt bé la diversitat que bueno, això, no? Que representa la discapacitat.
Clar, justament, quantes famílies podeu tenir? Quants nens i nenes poden participar d'aquest bosc de somni, Sílvia?
Doncs hem arribat a tenir fins a 40 famílies, tot i que ara som una miqueta menys, doncs, degut a que molts d'aquests infants doncs, han superat aquelles fites que ens havien proposat des del treball de les àrees terapèutiques, o fins i tot doncs, perquè evolutivament ara mateix requereixen unes necessitats i uns suports diferents. El que és cert és que podem arribar a tantes famílies com ho necessitin, ja que bueno, tenim un gran equip de professionals i personal darrere dels diferents projectes, i creiem que podem oferir un espai per tothom que ho necessiti.
Déu-n'hi-do, Sílvia, són moltes les famílies doncs, que doncs, podeu acollir en aquest bosc de somnis. No sé si ens pots fer 5 cèntims una mica de quines necessitats tenen aquests infants i aquestes famílies quan arriben a bosc de somnis.
Doncs mira, jo et diria que tenen les mateixes necessitats que capacitats, tot i que sovint doncs, ressaltem o el que més podem arribar a veure són les seves necessitats. Però depenent de cada infant podem observar necessitats molt específiques, ja que moltes vegades oblidem que els nens amb diversitat funcional són nens com altres nens i que es desenvolupen i creen la seva personalitat, i moltes d'aquestes necessitats no venen donades pel seu diagnòstic, sinó que venen donades també per la seva personalitat i com ells construeixen la seva persona. Llavors, cadascun d'ells és únic i té unes necessitats diferents que cal poder donar-li oportunitats per potenciar-les i desenvolupar-les al llarg de la seva vida.
Entenc que vosaltres feu tot aquest acompanyament d'aquesta descoberta de totes aquestes personalitats, i també entenc que ells també us ensenyen moltes coses. A vosaltres ho comentàveu el dia 1 de desembre a l'acte que es va fer tan xulo i tan maco al Teatre Núria Espert, no? Que també és bidireccional, no? Que moltes vegades ens pensem que nosaltres ensenyem coses, no? Com a professors, adults, periodistes, professionals, i que els alumnes no ens ensenyen res, però és a l'inversa, no? Els alumnes també ens ensenyen molt.
Jo la veritat és que tinc aquesta última versió. Vull dir, jo sóc una mera acompanyant en el seu procés de desenvolupament, que potser miro les seves necessitats des d'una perspectiva sensible que m'ajuda a poder adaptar-me a allò que ell necessita i poder oferir-li allò que necessita, però jo crec que la que més aprèn sóc jo. Aprenc de tots i cadascun, de petites coses, de petits reptes aconseguits, de petites fites, en el que veus com un esforç ja no només de la teva part com a professional, sinó d'ell o d'elles com a personetes, doncs té el seu final.
Entenc que cada dia deu ser un repte, cada dia aneu descobrint coses noves, i cada dia doncs feu moltes coses en aquest bosc de somnis. No sé si ens pots explicar una mica també quina és la vostra filosofia i quina filosofia i valors hi ha darrere de bosc de somnis.
Doncs la nostra filosofia està basada en tres punts claus. El primer de tot és entendre que cada infant és únic i que és especial i que disposa d'unes habilitats i unes capacitats que requereixen un treball, com a qualsevol persona, no? I que necessitem potenciar-les, però que potser necessiten una intensitat de suport més elevada que potser una altra persona. La segona seria que és l'infant qui et marca el camí del seu propi aprenentatge, mostrant-se receptiu o no en les diferents fites i que som els especialistes que ens hem d'adaptar, no?, i fer aquest trencaclosques per poder arribar a saber què és el que requereix en cada moment i poder oferir-li en cada moment allò que necessita, sobretot a través d'elements que el motivin, perquè aquest aprenentatge per ell sigui significatiu i es pugui consolidar. I per últim, creiem molt important entendre que la família és el motor de l'infant, que és la base on es desenvolupen més actuacions d'aprenentatge, on el nen es desenvolupa i es poden oferir més oportunitats per poder posar en pràctica tot allò que es pot aprendre des de diferents àrees d'intervenció. La família és el motor clau de l'aprenentatge dels infants. Llavors, tenint en compte aquests tres punts claus més de l'aprenentatge, ens basem simplement en valors com la sinceritat, la sensibilitat i l'empatia, que creiem supernecessàries en aquest àmbit.
I per tant, Sílvia, doncs poseu a l'infant en el centre d'aquest aprenentatge i al voltant, doncs, tots aquests professionals, la família, tota aquesta comunitat que al final ens acompanya a tots i a totes i que ens fa créixer dia a dia entenent doncs, tot el que anem necessitant.
Correcte. Al final, totes les persones que formem part dels aprenentatges dels infants som una comunitat que vella pels seus interessos, que vella pel seu futur i que junts creiem que és com es pot construir millor l'aprenentatge.
Són 10 anys, Sílvia, que donen per molt. No sé si ens pots explicar alguna anècdota, alguna curiositat, alguna cosa que portis sempre dins teu que t'hagin donat a tots aquests infants al llarg de 10 anys de Bosc de Somnis.
La veritat és que són moltes les anècdotes que et podria contar, però t'explicaré dues. Una va ser durant el confinament. Hi havia nens que els hi era molt difícil poder estar a casa, nens amb els que jo personalment portava treballant doncs, gairebé 5 anys, no?, i que sentien la necessitat de veure'ns i bueno, doncs van acostar-se a casa meva, al balcó, i jo des del balcó doncs els podia veure i podia parlar amb ells i podia tirar-los petons i reduir aquesta angoixa que el confinament va crear en ells, no?, de no poder fer les seves rutines, poder anar a les seves intervencions o gaudir de l'acompanyament d'un adult de confiança, no? I la segona, per mi és molt especial, i és que bueno, jo treballava amb un infant que tenia moltíssimes necessitats. Un infant que quan va arribar a Bosc de Somnis no tenia parla i que vam aconseguir que explotés la seva parla oral, no?, i que un dia preparant una exposició oral estava sentat a la meva falda i em va dir: Sílvia, aquí dintre de la panxa hi ha un bebè? I li vaig dir: no, carinyo, aquí no hi ha un bebè. Sí, sí, i serà una nena. I 9 mesos després va arribar la nena. Així que aquesta és per mi la més entranyable.
Aquesta sensibilitat que tenen, no?, i que molts infants doncs, desenvolupen, no?, que podríem dir que s'avancen i que moltes vegades veuen coses que els adults ni veiem ni observem perquè anem atrafegadíssims.
Sí, ells tenen una sensibilitat especial i bueno, jo crec que ho demostren amb la seva manera de veure les coses, de veure el seu món, de tot allò que l'envolta, i per això són especials.
I per això també doncs, fan especial Bosc de Somnis, aquesta entitat que ara ho comentàvem, que fa 10 anys que està aquí a Sant Andreu de la Barca. Ara comentava justament el tema pandèmia, justament ara que fa 5 anys que ens van confinar, això entenc que va marcar un abans i un després, ara justament ho comentaves.
Sí, va ser molt dur. Va ser molt dur no només per les famílies, pel que suposava, per les famílies amb infants amb diversitat funcional haver d'estar 24 hores tancats a casa, sinó també en el desenvolupament d'aquests infants, infants que començaven a tenir doncs, un diagnòstic, tot allò va quedar parat, nens que començaven a desenvolupar-se i a aconseguir fites evolutives no sé, en aquest cas, en el tema de comunicació, no, es van aturar, vam haver de tornar a reenganxar un treball previ que havia estat fruit de, molts esforços, i vam haver de començar de nou. I, bueno, a nivell més emocional, va ser dur per ells. Va ser molt complicat el fet de que després poguéssim sortir, no, a refer una mica totes aquestes activitats més de caire terapèutic. Per ells va ser tot un món.
Déu-n'hi-do, és que, clar, fa 5 anys de l'esclat de la pandèmia i sembla una mica com si no hagués passat, o com si hagués passat fa molt temps. No sé, és una sensació rara, no?, d'uns 5 anys molt estranys. Suposo que també teniu aquesta sensació a vos de somnis.
Sí, nosaltres també, fins i tot, nosaltres allà al CRA, doncs, hi ha molta pictografia, no?, per ajudar als infants a situar-se i entendre tot allò que ens està envoltant, i hi ha una que encara avui no l'hem treta, i és que, si us plau, mantinguem la distància d'un metre i mig amb els nens i nenes de Bosc de Somnis, i està en el nostre passadís. Nosaltres no l'hem retirat, però sí que és veritat que sembla que, bueno, la societat vol oblidar tot allò que va passar, però per nosaltres no és tan fàcil.
Vos a Somnis fa 10 anys que esteu a Sant Andreu de la Barca, esteu molt arrelats a la ciutat. Sílvia, no sé si ens pots fer 5 cèntims una mica de totes aquelles activitats que feu al llarg de l'any.
Vos a Somnis du a terme diferents projectes. Un projecte clau seria el projecte terapèutic familiar i social, on desenvolupem moltes activitats destinades als propis infants i adolescents, com seria a través de les intervencions terapèutiques dins de les àrees de psicologia, logopèdia i fisioteràpia. I també tenim aquelles activitats destinades a les famílies, com per exemple els grups d'ajuda mútua, així com sessions formatives o assessoraments especialitzats i individualitzats a demanda d'aquestes. I per últim tindríem l'àrea social, en el qual desenvolupem diferents activitats que estan destinades no només a poder sensibilitzar la població i crear lligams de confiança i respecte, sinó també per donar a conèixer quina és la nostra feina. Llavors, aquest any, aquest projecte té molt de pes, ja que bueno, amb els anys hem aconseguit que Bosc de Somnis tingui un pes en aquesta població, i participem molt més d'aquestes fires i d'altres activitats que es proposen aquí a Sant Andreu de la Barca. També duem a terme el projecte de lleure, on aquest any s'ha dut a terme una nova activitat que ha estat el teatre, i on també es contemplen els respirs, que són estades de cap de setmana que són molt necessàries per als infants, però també per les famílies, però que aquestes tenen un cost econòmic molt elevat i que portem uns anys sense poder dur a terme. I per últim, com a novetat dintre d'aquest projecte de lleure, tindríem el projecte del casal d'estiu, que aquest any, doncs, hem dissenyat un projecte de casal d'estiu degut una mica a la necessitat que veiem o que observem aquí a Sant Andreu de la Barca, i donant una mica de resposta al que les famílies demanen. I per últim, aquest any estem fent una miqueta un pas més enllà, ja que considerem que no ens hem d'aturar en aquesta etapa més infantil o d'adolescència, sinó que hem de fer un procés d'acompanyament en totes les etapes de la vida amb els nostres nens i nenes, i estem dissenyant un projecte per aportar aquí a Sant Andreu de la Barca un centre ocupacional, i que estem treballant conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ara mateix està en una fase inicial de desenvolupament, però que avança a bon ritme i de forma firme, i que ha tingut una molt bona rebuda, i que esperem que un dia, pues, més aviat que tard, doncs, el puguem veure i puguem gaudir i aprendre d'ell.
Per tant, Sílvia, no pareu, eh? Esteu a tope amb l'activitat normal i, a més, amb tots aquests projectes que ara, doncs, comentaves. Justament, una d'aquestes activitats que també, doncs, tireu endavant és el Dia Internacional de les persones amb discapacitat. Va ser l'1 de desembre, el recordem molt emotivament, en un acte al Teatre Núria Espert, on justament veu projectar un vídeo que ens va cridar molt l'atenció perquè explicava una mica tota l'essència, no?, de Bosc de Somnis. Com veu preparar aquest vídeo? Va ser molt emotiu, entenc, tant la projecció com la preparació.
Sí, aquest vídeo va estar fet amb molt de carinyo. Realment, la proposta va ser proporcionar un espai a les famílies on trobar-nos, famílies, infants i professionals, i gaudir d'una tarda junts. I d'aquí van sorgir les imatges. Però, bueno, el que sí que volíem reivindicar, no?, amb la veu, que contrastava molt amb les imatges que podíem veure, era que vam voler mostrar una mica a la societat allò que ens molesta de la seva mirada envers nosaltres, envers les persones amb discapacitat, i com nosaltres, tot i rebent aquestes mirades o rebent aquests judicis, som feliços. I som feliços amb la gent que ens envolta i ens ajuda, i amb la que convivim en el nostre dia a dia.
Déu-n'hi-do, va ser un vídeo que encara recordo, que encara el tinc al cap, i finalment, doncs, va ser un acte, jo crec, que molt de dir, ell, que estem aquí, que som importants, que participem de la nostra societat, i entenc que era important també per la vostra entitat fer un acte com l'acte que es va fer, i entenc que això tindrà continuïtat al llarg dels anys.
Doncs la veritat és que anys anteriors havíem fet petits actes, no? Sí que vam tenir la lectura d'un manifest l'any anterior, escrit per nosaltres, però, bueno, creiem que l'entitat, o més que l'entitat, les persones que formen part de l'entitat, havien de tenir un lloc i un espai on poder expressar el que sentien. I, bueno, aquest any hem tingut l'oportunitat i, bueno, ho vam fer de la millor manera que vam saber. I, doncs, bueno, esperem que aquest sigui el primer de molts, ja que, bueno, no només celebrem el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, sinó, com molt bé dius, estem aquí tots els dies, convivim amb els nostres veïns i veïnes tots els dies, i és una feina contínua, de dia a dia.
De dia a dia, que és el que feu, doncs, al Bosc de Somnis. Justament el teatre, recordo, estava ple de gom a gom. O sigui, realment jo crec que, sí, que tindrà èxit i tindrà recorregut. Creus que s'està avançant prou, Sílvia, socialment, amb totes les necessitats que tenen les persones amb diversitat funcional, o encara estem lluny, queda molt camí per recórrer i encara s'ha d'acabar d'obrir més tot plegat?
Doncs crec que sí que s'avança, però s'avança molt a poc. Crec que cada vegada més la societat és conscient de la diversitat que ens envolta, però és molt difícil crear aquesta sensibilitat envers la mirada que posem en les persones, ja no només en persones amb discapacitat, sinó amb diverses característiques, i creiem que hem de continuar lluitant per fer visible la diferència, per fer-la única i, bueno, per formar part d'aquesta societat en la qual creiem hem de tenir el nostre lloc.
Sí, sí, al final és viure en una societat on tothom hi estigui còmode, on tothom fem pinya, no?, i on ens ajudem els uns als altres, i això, doncs, entenc que és el que hauríem de fer o cap on hauríem d'anar. Sílvia, a totes les entitats que venen aquí a Ràdio Sant Andreu, aquest cicle d'entrevistes que estem fent a les entitats de la ciutat, els demanem que ens portin un objecte característic que per ells siguin importants. I bé, et volíem preguntar, Sílvia, quins ens has portat, què són i què representen aquests objectes?
Els objectes que us hem portat són plafons de comunicació augmentativa. Entenem com la comunicació augmentativa, aquella comunicació que no es pot fer en parla oral, o sí, però que requereix d'un suport per tal de poder-la dur a terme. Llavors, és cert que molts infants i adolescents de Bosc de Somnis tenen moltes dificultats de comunicació, i els pictogrames són una eina clau per la nostra feina. Llavors, nosaltres fomentem molt en l'àrea d'intervenció de la logopèdia, de la comunicació, que siguin els infants o siguin els adolescents qui puguin expressar les seves demandes, qui puguin expressar les seves opinions, les seves idees, i a través d'aquests plafons on apareixen molts pictogrames, ells poden demanar, poden fer tria d'allò que volen treballar. Llavors, com hem comentat abans, el professional és qui s'adapta, qui s'ajusta als interessos dels infants i a través de les seves demandes es treballa doncs, aquells objectius o fites marcades amb les famílies per aconseguir uns reptes, uns objectius.
I a més també tens com tres objectes, justament, no?, que també acompanyen aquests plafons, que són uns objectes importants per a aquests infants.
Aquests objectes són els que en comunicació anomenem objectes tangibles. Són el pas més previ a la comunicació i a la identificació, els quals ajuden els infants a situar-se d'allà on estan i de l'activitat que duen a terme en aquell moment. Nosaltres, com a professionals, vam decidir quins tres elements podrien ser més característics de cada una de les tres àrees d'intervencions terapèutiques que duem a terme al CRA. Llavors, t'he portat les bombolles, que serien l'objecte tangible que identificaria la logopèdia, ja que treballem moltíssim la motricitat orofacial i els encanta fer bombolles, llavors reconeixen aquest objecte molt bé. T'he portat també una pilota, que dintre té pilotes molt petitetes de molts colors, que aquesta representaria la fisioteràpia, on a través de pilotes i elements més tangibles doncs podem treballar tot el que és musculatura. I per últim t'he portat no sé com se llama, cadriòptic?
Sí, vindria a ser algun tipus així, no?
Sí, sí. On bueno, els infants quan miren a través d'ell doncs poden veure moltes coses, com una cosa es pot veure de diferent manera des de diferents àmbits, diferents espais, i això és el que per nosaltres representa la psicologia.
Doncs gràcies per haver-nos portat aquests tres objectes, Sílvia, i per tota aquesta explicació que ens has fet. No sé si per acabar aquesta entrevista ens pots explicar una mica a aquells oients que s'hagin sentit interessats en poder venir a Bosc de Somnis i poder-vos ajudar amb una mica, si teniu alguna línia de voluntariat, poden col·laborar d'alguna manera.
Doncs clar que sí. Nosaltres creiem que la gent pot col·laborar amb nosaltres de moltes maneres. Una de les formes que més ens poden ajudar és fent-se socis col·laboradors. Nosaltres diferenciem entre els socis participants i que gaudeixen o participen de les activitats dels projectes i els altres que bueno, hem anomenat socis col·laboradors, que amb l'aportació de 20 euros a l'any doncs ajuden a que totes les activitats puguin mantenir-se en el temps. I per altra part, com molt bé dius, doncs és a través del voluntariat, on tothom té cabuda i poden participar de les diferents activitats que es porten a terme, no? Sobretot les activitats que es porten a terme a través del voluntariat són aquelles que formen part del projecte més social. Com t'explicava abans, doncs una de les parts molt important d'aquest projecte social és la participació en les fires. No? Nosaltres no només participem en les fires per donar a conèixer el nostre treball i donar a conèixer com som les persones amb diversitat funcional i què necessitem i què podem aportar, sinó que també el que fem és intentar fer una petita recaptació econòmica perquè totes aquelles activitats que es duen a terme dintre del projecte terapèutic no tinguin un cost elevat. Llavors, aquestes activitats, que aquest any, per exemple, estan basades en la costura creativa, les porten a terme voluntaris. Els divendres a la tarda, de manera gratuïta, els infants i adolescents a Bosc de Somnis doncs, fan un taller on pinten teles, les retallen, fan diverses confeccions i que després d'altres voluntaris doncs confeccionen amb teles de robes, creen bosses, creen necessers, i llavors són aquestes les que portem a les fires. Per tant, per nosaltres el voluntariat és bàsic, és imprescindible, així que tothom que vulgui formar part doncs només ha de venir a l'antic ajuntament, la primera planta, totes les tardes de la setmana, excepte el dijous, i preguntar, i els rebrem amb els braços ben oberts.
Fins aquí l'InfoSap d'avui. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials i a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.